Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Primera reunió a Washington de la Junta de Pau impulsada per Donald Trump per buscar una pau duradora a Gaza. Trump dona 10 dies a l'Iran per determinar què vol fer respecte al dossier nuclear i els avisa que si no s'afegeixen a la Junta els passaran coses dolentes. Washington, Oriol Serra.
Bona tarda. Una vegada més, Donald Trump ha protagonitzat un acte d'autoidolatració, aquesta vegada davant d'una nombrosa presència de líders dels països que s'han adherit a la seva Junta per la Pau. Trump ha insistit que gràcies a la seva iniciativa s'ha assolit la pau al Pròxim Orient i ha advertit Hamas que es desarmi sense dilacions. Una altra advertència ha anat dirigida a l'Iran, país al que ha recordat la urgència d'accedir a un acord significatiu.
Ara és l'hora perquè l'Iran se'ns adhereixi en un camí per acabar el que estem fent. Si s'hi afegeix serà fantàstic i si no ho fan també, però el camí serà molt diferent. Han de tancar un acord, si no passaran coses dolentes. Bad things will
happen. Donald Trump ha assegurat que no li interessen els premis, però ha tornat a atacar Noruega per no haver rebut el Premi Nobel de la Pau. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
Més notícies, Cèlia Forment.
Canvis al govern municipal de Balaguer a la Noguera. La formació municipalista Treballem per Balaguer ha trencat el pacte amb el PSC i surt del govern de la Paeria, que ara es queda amb els socialistes en minoria. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
Bona tarda. El PSC es queda sol ara al govern de la Paeria de Balaguer amb 6 dels 17 regidors. Pel que fa als motius que han portat al cap de Treballem per Balaguer, Guifré Ricard a sortir del govern, els explica ell mateix.
La manera de treballar i temes importants que vam acordar a l'acord de govern pues que se millorarien i que tenien endavant, doncs hem vist que després de 3 anys d'intentar-ho, doncs no tenien endavant com nosaltres considerem que haurien de tirar, no? Com és el tema d'enllumenat, el tema de neteja i el tema de seguretat.
Julià Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
L'expresident del govern espanyol, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, haurà de donar explicacions al Senat sobre la seva presumpta vinculació amb el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El PP l'ha citat a la comissió d'investigació del cas Coldo el dilluns 2 de març. Alicia García és la portaveu dels populars.
La huida del expresidente ha llegado a su fin. En el Senado tendrá la obligación legal de decir la verdad y de responder por los posibles beneficios obtenidos en el rescate de Plus Ultra, sus favores a la dictadura de Maduro y el botín que pudo obtener Sánchez y el Partido Socialista.
La policia britànica ha detingut l'expríncep Andreu pels seus vincles amb Jeffrey Epstein. Se l'acusa de mala conducta en càrrec públic després que noves revelacions el farien responsable de compartir informació confidencial amb el pederasta. El rei Carles ha defensat que la justícia ha de fer el seu curs.
Accent obert sotmetrà els sistemes d'intel·ligència artificial als exàmens oficials de català per certificar si dominen adequadament l'idioma. L'entitat que defensa la llengua catalana en l'àmbit digital alerta que algunes IAs parlen català amb una llengua de poca qualitat perquè en realitat fan traduccions automàtiques. A aquesta hora tenim problemes a la xarxa viària. Connectem amb l'equip viari de Catalunya Informació. Mariluz García, bona tarda. Mariluz García, endavant.
Bona tarda, doncs sí, una última hora tallada a l'autopista AP7 a l'Aldea, al Baix Ebre, en sentit nord, i és que un camió ha topat contra la mitjana al punt on els Mossos desvien la circulació de vehicles pesants i articulants a causa del fort vent. Aquest camió, que pel que sembla circulava pel carril esquerre, s'ha anat cap a la mitjana i aquí ha topat, està mig bolcat, però no del tot. Està provocant retencions a la mateixa autopista AP7 i l'N340 des d'Amposta. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Esports, Ruth Vila.
El banyolí Oriol Cardona ha fet història al guanyar la medalla d'or a la cursa d'esprint d'esquí de muntanya masculina dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo amb un temps de 2 minuts, 34 segons i 2 centèsimes. A les 7 entrevistarem Cardona al Tot Costa. El Berguedà Ot Ferrer ha aconseguit diploma olímpic en la mateixa competició. El Barça femení tornarà a jugar al Camp Nou. Serà en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions contra el Madrid. El partit serà el 2 d'abril. El Madrid va eliminar ahir el PSG. Encara pel que fa al Camp Nou, el Barça informa que un cop disposin de l'aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona de la fase UC corresponent al Gol Nord, el club destinarà el 100% als socis i sòcies abonats l'increment d'aforament previst. Per cert que, segons informació de Catalunya Ràdio, el Barça vol fer una prova pilot amb els grups d'animació el 3 de març, el dia de la tornada de la Copa contra l'Atlètic de Madrid. No serà a la zona on s'ha d'instal·lar aquesta grada d'animació, sinó en una altra zona de l'estadi. I avui comença a València la Copa ACB de bàsquet. El València Joventut començarà a les 6 de la tarda i el transmetrem per l'aplicació i el web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Demà jugarà el Barça contra el Múrcia.
Fins aquí les notícies.
Arriba el cap de setmana més esperat.
Arriba la competició més intensa.
I el Tot Gira, no ens la perdrem.
Segueix la Copa de Bàsquet a Catalunya Ràdio.
Tripa. Dijous i divendres, els quarts de final al canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
I dissabte i diumenge, les semifinals i la gran final, el Tot Gira.
Avui, a partir de 6:45, València Penya.
Viu l'emoció de la Copa al Tot Gira.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
No ens podem saltar el berenar. Ja es pensava que no faríem berenar avui. Sí que fem berenar. 607-07-0901. Voleu que us enviem un berenar? Doncs feu que algú us el demani. És a dir, ho reformulo, ho estic explicant fatal. Voleu enviar-li el berenar a algú que us estimeu? Ara sí. 607-07-0901. Envieu un WhatsApp, pot ser un missatge escrit, pot ser una nota de veu. La Carles ho escolta tot, ho contesta tot bastant al dia. Potser no a l'hora, però vaja. Us donarem hora perquè pugueu viure un moment màgic i a la tarda de Catalunya Ràdio rebeu una coca del Forn de Cabrianes. Avui l'ha rebut el Josep Maria. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Has rebut un berenar a la feina?
Sí.
I qui te l'envia, això? Qui creus que te l'envia, aquest berenar?
No tinc ni idea.
Però ni idea, eh?
No tinc ni idea, perquè un dels candidats crec que no, i ara mateix doncs estic superintrigat. No
qui és aquest candidat que creus que no?
Un company aquí de feina, però no ho sé, perquè el tinc aquí a prop.
I que bueno, t'estima molt, aquest company de feina.
No ho sé, no ho sé. No sé, he anat...
De què treballes, Josep Maria, de què treballes?
Jo treballo en un concessionari de vehicles industrials.
Hòstia, i què?
De camions, vaja.
Camions?
Sí. Aquests que volquen i fan coses, doncs bueno, sí.
Hòstia, un dia van de venir a veure. Jo no he anat mai a un concessionari de camions.
Està molt bé.
Si vinc i em faig passar per camioner, me'n deixeu provar un?
Home, i tant que sí. Si tu vens, ja et fem aquí el que sigui.
Molt bé.
Deixem pujar d'un entorn.
Reprendrem el tema del berenar. A veure si... Ara et posaré un àudio, que vam rebre al nostre WhatsApp. A veure si... Jo crec que et donarà una pista bastant clara de qui t'envia aquest berenar.
Hola, jo em dic Fèlix. Jo em dic Lluc. Volem enviar-li una coca al nostre pare perquè no el veiem gaire perquè treballa molt. I ens donen molts regals i li volem tornar. Adéu.
Els coneixes, aquests dos, o què?
Una mica, sí, bastant. Sí.
Fèlix.
Ara s'ho estan escoltant, també, eh?
Fèlix, Lluc, com esteu?
Bé.
Hola.
Escolta'm, Fèlix, Lluc, que treballa molt el papa.
Sí.
I el veieu poc?
Sí, bueno. Perquè plega a les 7 de la tarda.
Home, ja està bé, Josep Maria, a les 7 de la tarda plegues.
És molt tard. Això anem bé, eh? Sí, massa tard. Tenen tota la raó, eh?
I deien al Lluc i al Fèlix que els hi fas de tant en tant regals, també.
Sí, bueno, sí. Home, quan es porten bé.
Quin regal us ha fet, Fèlix, Lluc, últimament?
Bé, les bambes de futbol noves... Sí, també de vegades deixar-nos comprar coses.
Ah, mira que bé. I veig que també hi ha la Maria Antònia, que és la, crec que és la mare. Maria Antònia, bona tarda.
Sí, la mare.
Sí.
Com és la vida?
He sigut la primera opció de regal de coca, i li he dit que no, i realment ha sigut que no, perquè van ser ells.
Sí, sí, no, el missatge és...
M'ha enganyat.
El missatge era claríssim. Teniu dos bessons, són bessons, el Fèlix i el Lluc, de 8 anys. Com és la vida amb dos bessons de 8 anys?
Bueno,
horrible. La vida és molt pesada.
Teniu temps al programa? Teniu suficient temps al programa? Ho dic perquè pot ser llarg, eh?
Fem la versió curta,
Bueno, ja dies de tot, però és molt bo.
Fèlix, Lluc, com és ser bessons de 8 anys amb aquests dos pares tan bons que teniu?
Molt pesat.
Per què?
Pesat pels pares.
Pesat pels fills i pels pares. Diguem-ho tot.
Escolta.
Per mi és molt divertit i els estimo molt perquè també ens fan moltes coses i així els estimo més. I això. Ai, però no, en el fons...
Ara ho estem arreglant, home, ho estem arreglant prou bé.
Escolta, un dia... On treballa Josep Maria? Quina localitat?
Al costat de Vilafranca, és Olèrdola.
Doncs escolta, un dia vindrem a provar camions a Olèrdola i que vinguin el Fèlix, el Lluc i la Maria Antònia i fotem aquí un dinar de pa amb tomàquet boníssim.
Això està fet,
problema.
El dia que vulgueu.
Escolta, és que m'han caigut... M'estaria tota la tarda parlant amb aquesta família jo ara. M'han caigut molt bé.
Ells també, eh? Ja t'ho dic jo.
Molt bé.
Doncs, no te'ls acabarà.
Escolta, passeu-vos-ho molt bé, que gaudiu d'aquesta coca, i records també el company del concessionari, que ara ha quedat com un avorrit pobre, però que segur que també t'estima molt.
Sí. Jo, per uns detalls que m'han donat, dic que ha de ser algú d'aquí. O sigui, el missatger que m'ha portat la coca tenia uns detalls que he pensat, hosti, això és algú de la feina, saps? Perquè no...
Doncs,
no. Detalls, no pot ser.
Ara, doncs els nens. Caps, els bueno, nens, els nens.
M'han enganyat.
Els nens. Josep Maria, Lluc, Fèlix, Maria Antònia, una abraçada a tots.
Molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Igualment, adéu, bona tarda. Adéu.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
No havíem calculat bé que seria tan entranyable això, que ara entraríem amb aquesta música d'intriga i penso, hòstia, quina frenada de cop. Girem pàgina després del berenar i ens situem a 25 de juny de 2025. Té lloc la desaparició d'una nena de 7 anys anomenada Valèria Costa. El seu cas fa que Arcavell, un petit poble dels Pirineus, passi a ser el centre de totes les converses. Això que acabo d'escoltar no és la secció de Crònica Negra de la Rebeca Carranco, és el principi d'una novel·la que ho ha patat a tots els nivells, El joc del silenci. I l'autor, el tenim assegut aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, és el guionista i escriptor Gil Prat Sobreroca. Com estàs, Gil? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies.
20.000 exemplars en català. Això, no sé si aquesta setmana ho havies vist, que hi ha llibres que no en venen ni un. Tu n'has venut per 20.000. Increïble.
Sí. Bueno, sí. Ja he vist aquest article que està fent referència. Ha sigut bastant heavy aquesta notícia de que, un percentatge molt alt d'escriptors no venen ni un sol llibre. Però, bueno, sí. No sé, em sento molt privilegiat, no sé.
No, i en el teu cas, que no ets un escriptor mediàtic d'aquests que ja ha fet molts llibres, que té molta trajectòria, sinó que de cop i volta apareixes amb un llibre que es diu El joc del silenci i la gent, hòstia, com es fa viral un llibre, diguem?
No ho sé, jo no en tinc ni idea. O sigui, jo crec que hi ha un cúmul de sorts que s'han anat com acumulant. O sigui, jo vaig intentar fer un llibre que agradés, que fos un tipus de llibre que jo em llegiria al temps lliure, que és un llibre que n'estés orgullós a l'hora de treure'l. I llavors s'hi ha sumat el tema de que, bueno, que tinc una editorial, que és La Campana, que m'ha sabut fer una bona promoció. I llavors també hi ha el tema aquest català del boca a orella, també, no? El tema de que la gent vagi parlant i que vagi fent com aquesta bola de neu que ho ha anat fent cada cop més gran i que això que al final estiguem on estem.
Sí. Clar, això sense anuncis a la tele, o sense grans promocions, que no és el cas. Ara sí que n'estem parlant molt, però també perquè primer s'han venut molts llibres. Sí, sí. Per tant, ha de ser això, no? La gent s'ha anat dient, hòstia, hi ha un llibre d'un tal, d'un nom molt llarg, que està molt bé, no?
Sí. Sí. Bueno, jo crec que també diu molt de la manera de consumir llibres que hi ha a Catalunya, que és una cosa molt maca, que és el tema aquest d'això, no? D'anar parlant, d'anar-te recomanant llibres, i que encara, de moment, no sé què passarà, però de moment encara no hi ha com una necessitat de fer grans campanyes o això, no? Vull dir que sí.
S'està traduint ja a altres llengües.
Sí, això és una mica una exclusiva, perquè sí, o sigui, en castellà sortirà el juny, però llavors també es traduirà al francès i en principi ja s'ha tancat amb una editorial important de França. I sí, la cosa va endavant i ara s'està esperant de si poden haver-hi altres llengües també interessades.
Això no devia entrar als plans inicials, el traduirem al francès, no?
No, que va, ni idea, no vull dir ni de conya, no. O sigui, la cosa... és molt sorprenent, jo què sé.
Encara no te'n saps a venir, i mira, no. Que ja fa dies que la cosa roda. Ho veurem també amb una adaptació televisiva, fins i tot?
Sí, o sigui, l'altra gran notícia és això, no?, de que hi ha cada cop més productores audiovisuals interessades, i bueno, ara mateix estem esperant una mica que bueno, com acabar de rebre propostes i això, i llavors haurem de decidir quina productora triem per bueno, això, acabar-ho adaptant. Vull dir que sí, una bogeria.
Imagina't tu, ara hem de triar quina productora volem que ens ho faci, quan normalment la gent ha d'anar a perseguir les productores. És realment un fenomen. Si algú n'ha sentit parlar, què li diries que és el joc del silenci? Quin seria l'anunci que faries?
Bueno, és un thriller, perquè no es ben bé una novel·la negra en el sentit de que no hi ha un investigador, un policia que es dedica a investigar un cas, sinó que és una família que es troba en uns fets misteriosos i que han de resoldre el que està passant a la seva família. I va d'una parella de Barcelona amb una filla de 7 anys que decideixen marxar de Barcelona i anar a viure al Pirineu. I un cop allà, doncs això, la seva filla comença a tenir un amic imaginari que... És que ens poden fer spoilers i és una mica el problema d'aquest llibre, de fer promoció d'aquest llibre, però sí que això, que han de descobrir què li està passant a la Valèria, a la seva filla.
És un llibre que hi ha girs de guió, angoixa, seducció, secrets... Vull dir que hi ha una mica tots aquests elements que d'entrada sonen molt bé, però s'ha de saber conjugar-los, no? Mm-hmm. El fet d'haver estat, i en parlarem després, guionista abans que escriptor, també t'ha ajudat a ordenar millor la manera d'escriure o a fins i tot fer servir recursos que no serien gaire habituals?
Sí, jo crec que sí, és un llibre molt cinematogràfic, és a dir, hi ha molts recursos això de cine directament, jo també he mirat moltes pel·lícules de misteri o de terror per saber com fer aquest llibre, i crec que sí que és un... m'ha anat molt bé l'experiència prèvia de guionista, també perquè hi és un llibre que no només és terror, també hi ha moments de còmics, com pauses còmiques, no? de poder riure una mica, que això és el que he pogut treure d'això d'haver treballat fent de guionista.
La història acaba a Arcavell, o se centra en Arcavell, que és un poble que existeix, perquè podíem sí. Pensar, ah, se l'ha inventat un poble. No, això existeix. Per què vas triar Arcavell?
Vaig triar-lo perquè, o sigui, perquè hi ha una cosa de trama que necessitava un poble a prop de la frontera amb Andorra i en França, i llavors vaig triar Arcavell per això, perquè també vaig buscar-lo pel Google Maps.
Vas agafar Google Maps i vas anar resseguint a veure quin poble em queda més a prop i que tingui un nom una mica especial, o ni sí, això?
Sí. Bueno, sí, el nom hi va fer, també vaig passejar, saps l'Homenet Taronja? Allò que pots caminar pels carrers del Google Maps.
O sigui, no hi vas ni anar primer.
I vaig anar-hi després d'haver fet la mica de recerca aquesta cutre que t'estic dient. Però és que jo també et vull dir que jo pensava que aquest llibre se'l llegiria als meus veïns i les meves tietes i ja està. I en canvi estem parlant de que hi ha 40.000 exemplars impresos. Vull dir que jo vaig triar un poble real perquè em pensava, o sigui, tenia la idea de que faria més gràcia si era un lloc real. Però vull dir,
estàs dient que te'n penedeixes fins i tot d'haver triat un lloc real?
No, o sigui, hi ha la qüestió de que si allò es gentrifiqués... Perquè ara...
ara tens por que hi hagi turisme de joc del silenci?
És que m'està dient gent que hi està anant. I llavors jo espero que la gent, si hi va, doncs que sigui respectuosa i que entenguin que és una cosa que em vaig inventar jo al sofà de casa i que res més. Vull dir que...
Quines eren les alternatives? Te'n recordes? A dir, hi havia Arcavell i dos finalistes més?
No, crec que ja em va agradar bastant aquell. O sigui, és que, bueno, hauria pogut ser qualsevol d'aquells, però jo diria que Arcavell ja em va quadrar bastant d'entrada, sí.
Després dius que sí que hi has estat, per tant t'hi has passejat, t'has perdut, i la gent ara et diu alguna cosa quan hi vas?
Hi he anat dues vegades.
Dues vegades, o sigui, i d'incògnit una mica?
Bueno, hi havia una part de que... o sigui, primer de tot, que no és un poble que tingui molt moviment, tampoc que diguem.
Per tant, si arribes allà, ja destaques, no?
Sí, bueno, la gent diu, bueno, què he fet aquest nano aquí? Però tampoc és que jo anés a dir, ei, estic escrivint un llibre sobre vosaltres, ni res d'això. Llavors, bueno, sí.
La gent de ciutat idealitza la vida del poble, o no el poble, sinó el Pirineu, a la muntanya?
Hi ha una mica d'això també al llibre?
Mica, sí, hi ha una mica d'idealització, però també hi ha una mica de realitat en el sentit de que, bueno, que la vida al poble té uns avantatges que no té la vida a la ciutat, i al contrari, també té uns inconvenients. Llavors, sí, al llibre hi ha aquesta part de crítica d'una Barcelona que ha crescut massa i que té un turisme desbocat, i de fet és un llibre que de fons té una crítica al turisme. I per altra banda també una crítica en els pobles i aquests, diguem-ne, aquest entorn en què lo públic i lo privat es dissol i que tothom es coneix massa, que hi ha com vides molt, molt properes i saps molt els secrets que hi ha en els pobles. Això també està ficat en el llibre.
Tu ets d'Osona.
Sí, de Vic.
Pues d'Osona, però això passa a tocar d'Andorra. I una altra de les qüestions que també sobrevola el llibre és aquesta adaptació de la gent que marxa i d'aquestes famílies joves. No sé si tu també aquí t'hi veus reflectit d'alguna manera o... És a dir, hi ha una mica de Gil també en aquest llibre?
Bueno, és que sí, en el sentit de que és molt... O sigui, tots els personatges o totes les coses són... vistes des del prisma de meu. O sigui, jo, quan hi ha un personatge dolent, és un personatge dolent a través de com jo m'imagino algú dolent. O sigui, jo crec que és molt difícil separar un autor de la seva obra, en el sentit aquest, que tot està filtrat per mi. Però, literalment, no sóc cap dels personatges, o no és que hi hagi...
No hi apareixes tu directament.
No tens que tingui una veïna que és com la Ilona, que està pirada del cap. No.
Clar, hi ha suspens, thriller... Això recomanes llegir-ho de nit, mica allò, poca llum, i si pot ser en un entorn rural i que se sentin sorolls de fora, o la gent es cagarà una mica?
A veure, és una novel·la que sí que té... És a dir, hi ha uns tons molt foscos, hi ha algunes escenes molt fosques, però també he intentat que fos com una cosa digerible, en el sentit que també hi ha com recursos, no només d'humor, en aquesta professora de primària que fa aquest punt de riure, aquest punt de pausa còmica, sinó que també, a més, hi hagués com aquesta part més de bellesa del paisatge que també et permetés com fer una pausa del terror i que et permetés com respirar.
És un fenomen perquè és el primer llibre i el primer llibre funciona molt bé. Quant temps hi vas pensar i vas rumiar i vas estar per escriure'l?
Jo crec que en total devia ser un any i mig o alguna cosa així.
Bé, és a dir, sí. És un temps suficient. Però clar, tu has estudiat polítiques.
Sí.
Tens un màster en sociologia.
Sí,
tu què ets?
Bona pregunta.
O què volies ser? Primer, què volies ser?
Ja, jo crec que quan tens 17 anys, dir-los als teus pares que vols ser escriptor no és gaire...
O sigui, no et vas atrevir a dir-los això?
Bé, és que tampoc m'atrevia jo mateix a dir-me que volia ser escriptor. Vull dir, hi havia un hobby molt evident, que és que si tinc una tarda lliure, escric.
Si això ja ho feies de sempre.
Sí. El Premi de Sant Jordi del Cole ja m'agradava pensar algo competitiu que pogués guanyar o que hi hagués com algú que sorprengués. Això sempre hi ha.
Si les redaccions del Cole tu ja les feies pensant aquí anem a fer una cosa que el profe diu uau.
Sí, vull intentar. Que no sempre guanyava, també. En honor a la veritat, també et vull dir que no sempre guanyava. Però hi havia una intenció de passar-me bé escrivint, això sí.
I llavors arriba als 18 anys i dius, mira, estudiaré polítiques.
No, veia que s'explica per més coses. O sigui, hi ha com la part de, no sé, l'entorn. Vaig llegir 1984 de George Orwell, que és un llibre que el vaig acabar de llegir i vaig dir, vull ser politòleg, perquè m'agrada molt aquest tema i això. Quan en realitat potser el que m'agradava era la trama d'aquest llibre, no tant el tema polític en si. Llavors, jo què sé, tio, les vides són complicades. Sí que sé.
Però vull dir que vas estudiar polítiques i mentre estudiaves ja veies que allò no era el que volies fer?
Mira, està com molt de moda criticar la carrera de polítiques entre els companys de classe. Sempre és com, hi ha merda. Però a mi em va agradar molt i realment ho vaig passar molt bé i vaig aprendre coses molt interessants i estic molt content d'haver-ho fet. El que passa és que d'aquí a dedicar-m'hi, ni de conya, perquè és una cosa que se'n va per una altra banda. O sigui, aprendre com funciona un sistema polític em sembla molt interessant, però si puc triar una feina més creativa i això, crec que fa més per mi, m'ho passaré més bé.
Clar, però és que aleshores fas un màster en sociologia.
Sí.
Vull dir, clar, és que aquí anem sumant handicap, com aquell que diu.
Però mira, la sociologia crec que ja anava més per aquesta banda, en el sentit que la sociologia és
ja
més...
Ja t'anaves més acostant a la manera de veure el món o d'explicar-lo, no?
Sí, és que, no? Tio, en un llibre hi ha molta sociologia, realment. O sigui, és a dir... aquesta cosa de que la sociologia es fon amb la psicologia, en el sentit de que els personatges al final com aboquen patrons socials, doncs és una cosa que passa. Llavors, jo crec que la sociologia anava més cap a aquesta banda de més entendre una societat, que llavors ha acabat fent plasmant en un llibre.
I va ser també guionista, entre altres, per exemple, d'un producte d'aquesta casa, del Búnquer. Em fa molta il·lusió perquè me'ls he escoltat tots. Com és ser guionista del Búnquer? És gaire diferent d'escriure un llibre?
Bueno, no, té aquesta part de... O sigui, jo col·laborava amb el guió i feia un episodi a la setmana, i això, però l'Albert Sayós llavors era el que se n'ocupava i tal, eh? Llavors hi havia una part de buscar a la Viquipèdia algun personatge...
I s'havia de fer recerca, clar.
Sí. Bueno, clar, anava de biografies de personatges il·lustres. Llavors havia d'agafar algú i com fer una trama... O sigui, explicar la vida amb una mica de nus, que tot encaixés i tal. Llavors, sí,
i eren petits contes, en el fons.
Sí. Bueno, i aquesta part de que has de fer que els personatges tinguin una intenció, una voluntat X, perquè llavors vagi bé per la segon pas, això hi era, i vull dir, és que és una cosa que m'ha anat molt bé per aprendre.
Quins personatges havies fet? Te'n recordes algun dels que vas fer pel Búnquer?
N'hi ha un que em va marcar molt, que és, no sé si et sona, que era un tio, un home de l'Índia que havia tingut uns 20 anys molt capitalistes. Havia sigut com una persona de un
sí, banquer. Sí, i que després ho va deixar tot i se'n va anar de...
I es va fer monjo budista.
Això.
I va aixecar el braç tota la seva vida.
Va tenir el braç... Sí, és veritat, sí.
I que potser encara està viu, va estar com 30 anys amb el braç, amb el puny aixecat i se li va podrir el braç. Sí, aquest em va marcar molt.
Bé, i ara què estàs fent? A part de gaudir de l'èxit i explicar-nos-ho, estàs escrivint ja un segon llibre?
Sí, perquè... Sí. L'editorial està...
Està aquí perseguint-te, de dir, escolta, quan acabem això, escriure, eh?
La màquina funciona i és com... Sí, estic plantejant el segon. No és fàcil, perquè hi ha una mica de pressió, de que...
Bueno, clar, ara tothom dient, bueno, a veure què treu aquest tio, el segon, no?
El segon era el típic que la gent llavors va criticar de banda. No era tan bo.
Allò va ser casualitat, no?
Això passa una mica, es veu el llautó...
O sigui, sents la pressió, eh?
La sento, sí.
I té alguna cosa a veure amb això? És una segona part?
No. Res a veure. És un thriller en el sentit que jo crec que encara hi ha recursos que puc explotar que encara no... que m'agradarà provar. Però no, és una cosa diferent, sí.
El llibre en català, que abans parlàvem d'això, està en bon moment, creus? Clar, tu què has de dir? Està en un superbon moment. Si n'hi ha venut 20.000, és de puta mare el moment. Però no sé si és un mercat que dius, hòstia, és molt complicat, és...
Saps què passa? És que jo porto un llibre. És que...
Què vols que et digui,
Què vols que et digui, tio? No sé. Jo crec que sí. Bueno, és que... O sigui, el que estic veient molt també és una part de que soc molt inexpert en tot aquest tema. Jo, no sé, vaig fent reunions amb... Vaig coneixent gent de l'editorial i això...
Estàs aprenent aquí...
Sí, però hi ha un síndrome de l'impostor també d'això. Vull dir, un gaire anàlisi no te'l puc fer.
Tu et presentes com a escriptor, ja?
No ho sé, quan m'he de presentar. Suposo que sí, no ho sé, suposo que sí. Sí.
Hem optat per no fer referències al cognom i la llargada del cognom.
Foli,
si vols. Roca. No, aquestes 14 lletres, el Gerard López, que ha preparat l'entrevista, ha estat buscant entre la gent que coneixia o que tenia constància, i ha trobat gent a Osona que teniu allà tradició de cognoms llargs.
Sí.
Torrent Generós. A Serra de Sant Ferm ha trobat, i després hi ha alguns més habituals com Puig Domènec, Torre Vedella, Roca d'en Bosch, Bernat Allada, vull dir que això, a Osona esteu acostumats a aquesta llargada.
Sí, bueno, és que pel meu Instagram he estat fent com una mica de recerca del cognom més llarg de Catalunya i això, vaig penjar un reel que va crear una mena de comunitat de gent amb el cognom llarguíssim.
Podeu fer una associació?
Home, anar a berenar un dia, ens ho quedarem per aquí.
Unes coques del forn de Cabrianes, ja us ho fareu. Doncs aquest és el fenomen literari en català del Gil Prat sobre Roca, El joc del silenci, que ja està preparant un segon llibre i que ens ha fet il·lusió saludar-lo aquí perquè, clar, és el fenomen d'aquest any. Per tant, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Farem una pausa i on anem? Anem a València, no? Anem a València, que ens espera un altre fenomen. Ara venim.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Tens un podcast en català? presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat i omple el formulari i pots participar fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català.
Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Xarxa.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el milion extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre, combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org.
Jaume Collboni, Carme Elias, Manolo García i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sants i Estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. Mini Tot Costa.
O sigui, si no ens maten avui els del Tot Costa, ja no ens maten cap dia, perquè els estem fent dos mini tots costes. Júlia, com estàs?
Bona tarda.
Avui Svetlana ve a mitges.
Sí, al 50% tenim el roc una mica fotut després de la pesca que va fer a Tarragona, la veritat. Ha de quedar a casa reposant una mica, així que res, si algú li vol enviar alguna cosa, unes flors, algun detallet, li podeu fer arribar al carrer Calaix de Sastre número 36, que segur que es trobarà millor i li fareu feliç.
És aquí un petó al Roc, que es recuperi ràpid. Ets molt futbolera, tu.
A mi m'encanta el futbol.
I el bàsquet?
No el suporto, la veritat.
Hòstia, que anem bé, tu, no ho suporto, diu. Pensava que series una mica més diplomàtica, ja veig que no. Carme Lloberes, bona tarda.
Bona tarda. Vols dir que és una gran entrada, aquesta, o què?
No, és fatalíssima, aquesta entrada, certament. Fatalíssima.
Però estic oberta, Carme, si me'l vols explicar.
Ja veig, és a dir, només amb aquesta entrada de no suporto, en comptes de dir, home, doncs, podria ser interessant, però no li he pogut dedicar gaire estona. Jo què sé, no el suporto. No et fot? Què dius?
No, home, em fa il·lusió saludar-te, perquè avui...
Sí.
Avui ets a casa, Carme.
Sí, i ben veritat, saps que jo no sóc de mirar enrere, oi? Perquè no ho sóc, no sóc una persona nostàlgica. I no saps tu la rebuda que m'han fet a l'hotel, a casa meva, perquè tu ho saps, no?, que vaig estar 6 anys en un hotel.
Tu vivies en un hotel com una reina.
Això, bé, reina, saps que no sóc monàrquica, però jo diria
com una presidenta.
Sí. I a més m'han portat que sí, gominoles, m'han vingut a rebre tot l'estaf, diguem, de l'hotel, tot, una cosa que...
Ah, però que t'estàs quedant al mateix hotel que vivies?
Home, esclar, mai trairia casa meva, no? És com si jo vinc aquí...
I es pot dir quin establiment és, o no?
Sí, l'NH i les Arts, sí, a dos passes del pavelló, d'aquí del Roig Arena, I per tant, doncs, per mi, home, tu saps que és un moment, doncs, fins i tot emotiu, eh?
I això venint de Carme Lloberes és molt. Recordeu que la Lloberes va ser la GM de Ros Casares a València entre el 2006 i el 2012. Van guanyar molts títols, va viure allà i també va fer molta amistat amb un personatge mític de la història valenciana.
Pues anime a que deixeu passar el fred del verano, el fred de l'hivern, i busquem el caloret faller, el caloret...
La trobes a faltar, Lloberes?
Aviam, Garriga, prenent-s'ho seriosament, perquè una de les coses...
Aquesta era Rita Barberà, que era l'alcaldessa de València i que estava, doncs, molt...
Que les Betlana no sabran qui són, perquè aquests no havien ni nascut, però...
Sí que sap qui és, sí, la Rita Barberà, clar que sap qui és.
Però independentment, jo t'ho dic, de la part, diguem, política, no cal ni ficar-nos en aquestes coses, però era un personatge, una personalitat de... que sempre ens va donar tot el suport, no, perquè els hi portéssim la primera Copa d'Europa antes que los chicos.
Ah, i ho veu fer.
I tant, que ho vam fer.
Escolta'm, ets a València no per gust, sinó perquè ja sentim de fons que comença la Copa del Rei de bàsquet. Amb el Macià ens explicareu aquesta competició. I tenim un Barça-Tenerife... Perdona, un...
Primer avui València-Penya.
Això, un València-Penya i demà un Barça-Ocampmur, si ho tenia aquí equivocat. Esportivament, això al tot costa ja ho explicareu bé, però així ràpidament, els equips catalans són favorits?
No.
Cap dels dos, eh?
Cap dels dos, jo diria que no ho diguem gaire alt, perquè si no llavors tothom es desanimarà, però la veritat és que no. Però et dic que és la competició que, aviam, tot el món pirra per aquesta competició, m'entens? És la del cau, aquella que o ho fas bé o te'n vas al canyet.
Sí, sí.
Llavors això és diví. És diví perquè els moments de tensió màxima és on poses més a prova la qüestió esportiva. A mi, no, la penya ho té molt difícil, és dir, València és dels equips de revelació, no a l'ACB només, sinó a Europa.
I a sobre local.
Ja, clar. Sí, però a local a vegades això diuen que perjudica. Diuen.
Ja.
Estrenen a... Ei, t'agradaria, eh? El Roig Arena és NBA pur. Saps? És a dir, és l'únic, jo et diria, pavelló que podríem equiparar-lo al que seria la sintonia americana, nord-americana.
Carai. Carai.
Sí, en sèrio, vamos.
El favorit per guanyar el títol qui és, però, el Madrid?
És que jo en aquesta competició no val... Ara no tiré una frase feta, però tot el que has fet fins ara no val per res. És a dir, el que ho faci millor durant 3 dies, i això ho pot fer-ho des del més dolent fins al més bo, entens? És molt complicat.
Saps qui ho farà, saps qui ho farà molt bé durant 3 dies?
Qui?
La Ràdio Nacional de Catalunya, amb Ernest Macià, la Carme Lloberes i el José Antonio Muñoz.
Oriol Rodríguez,
Joan Fitó, carai, quina jantada. Doncs, Lloberes, que ho explicareu al tot costa i a les transmissions del bàsquet, i que tant de bo aquest diumenge tinguem una final... Home, doncs qui sap si una final catalana, fins i tot. Tant de bo.
Tant de bo, perquè van pels dos quadrants diferents i, per tant, doncs, un penya a Barça i el signem ara aquí, tots els de la casa.
Lloberes, molta sort, gràcies. Una abraçada. Júlia, ara anirem a fer playlist, però abans... Escolta, em diuen que heu tingut problemes digitals a Instagram, es Betlana?
Sí, es veu que sí. Ja fa uns mesos, eh?
Mesos?
Ja fa mesos que ens diem Adriana García Quintana.
A veure un moment, però què vol dir Adriana García Quintana?
Doncs és el nom d'una amiga nostra, no?, que ens va ajudar a fer un seguit de coses i un dia va entrar al nostre Instagram i automàticament... el Meta, no sé què va fer, que ara ens ha canviat el nom.
O sigui, si busques el grup de música Svetlana, el que trobes és...
Adriana García Quintana.
Vols que et busquem un expert a veure si us ajuda a canviar-ho?
Si ens solucioneu això, us jurem que us feu un monument.
Mira, farem com els avions. Hi ha algun tècnic d'internet a la sala? Bé, potser de tècnic d'internet no. Algun tècnic de xarxes? Després de la publicitat descobrim si n'hem trobat cap.
Aquest hivern, el Pirineu de Girona t'espera. Llisca per la Molina i Masella. Toca el cel a Vallter i connecta amb la pau de la Vall de Núria. 4 estacions úniques per viure la neu més mediterrània. A prop de tot, sota el sol de Girona, viu el doble. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació...
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Comença la gran festa blaugrana amb fans-zones, amb el gran Gerard
Romero! Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fan Zone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Plantant cara a la rutina amb la Chloe Riambau.
Porto fatiga en la mirada dins una ciutat gris.
L'artista bisbalenca ens ensenya ja el darrer single abans de la publicació del seu disc de debut, previst per principis de març. A El Fil, la Chloe Riambau combat el tedi de la rutina, sí, però també unes quantes coses més. De fet, fa front a les pors que comporta la vida mateixa i aposta pel deixar-se guiar pel riu, tot esperant que la desembocadura sigui prou ampla.
Perquè la vida es penja d'un fil quan la mires de perfil i quan no hi trobis camí només deixa't portar pel riu. Perquè
la cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Aquesta empresa té aquestes coses que tenim gent que en sap de tot. Hem fet una crida i qui ha aparegut al nostre rescat, ja veurem si ens rescata o no. Toni Noguera, com estàs? Bona tarda.
Com estem? Molt bona tarda.
Júlia, presento el Toni. És el... especialista en tecnologia de 3CAT i 3CAT Info i de totes les nostres marques. A veure, el cas de la Júlia és gaire habitual. Gent que es canvia, sigui per error, sigui per fer la gracieta, sigui pel que sigui, es canvia el nom d'usuari d'Instagram, per exemple, i llavors diu, bé, ja s'ha acabat la gracieta, vaig a posar-me el que em toca, i llavors no et deixa?
Sí, de fet, és política habitual de pràcticament totes les xarxes socials que els noms no es canvien gaire. I si es canvi, si permeten els canvis, sempre és amb restriccions. Uh-huh. Què passa? Que a vegades vols fer la brometa i després no és fàcil retornar al nom original.
Però el vostre cas, Júlia, era una brometa?
Era una brometa. Estàvem treballant, estàvem fent servir les xarxes per parlar amb... Bueno, no, al final l'Adriana va agafar el nostre Instagram per fer la seva feina i ara no hi ha manera. I tampoc hi ha un número de telèfon que tu puguis trucar al senyor Meta, al senyor Facebook o qui sigui.
O una oficina física,
hola,
t'imagines?
Hola, sisplau, necessito això. I l'únic que et diuen és shake your phone i envia un report.
Shake your phone, eh?
Sí. Això,
shake your phone?
És nova. No, sí. Bueno, és una forma d'interactuar amb el telèfon, que al final és un input, li dius al telèfon, a partir d'això, fes el que vulguis. Meta ha decidit que això vol dir obrir un tiquet, no?
Correcte. Va. Però obres tiquets, i aquí no, ningú et fa cas. Clar. O sigui, és frustrant.
Una cosa que hem de recordar de les xarxes socials és que nosaltres ja no som els clients. Vull dir, tu com a usuari no ets client, ets una persona que està regalant contingut i regalant negoci a una empresa que està generant molts milions. Però quan passes a ser client? Quan pagues. I pagar aquí és a través de les subscripcions. Vosaltres esteu verificats.
Sí.
I com a compte verificat hauríeu de tenir accés a una ajuda preferent respecte a un usuari de tota la vida com nosaltres.
Però ja veus que no.
Ens discriminen.
Què passa? Que hi ha diferents nivells de subscripció. I no sé si vosaltres heu obtingut la subscripció per rellevància, és a dir, perquè teniu molts usuaris, o us la van regalar, o esteu pagant 1,09€ al mes.
No, no paguem, nosaltres som aquí persones famoses.
Anava a dir, em sorprendria molt, no, i sobretot però, que Svetlana pagués.
Però si cal pagar, la veritat, obrim un Verkami, alguna cosa, home, i acabarem
que,
pagant.
Jo crec que un euro al mes, fins i tot sense el Verkami, vull dir que ja es farà el visum.
Que el pagui la Corpo.
Doncs si voleu pagar, hi ha una opció molt xula, perquè ara, si tu vols tenir verificació normal i corrent, o jo mateix, a mi em podrien verificar si pagués 1,09 € al mes. Però si el que vols és assistència por chat o correo con agentes, con solución rápida de problemas.
Això és el que vol la Júlia.
La solución ràpida de problemes...
Quant val això, la brometa?
Això, com a mínim, ja són 54,99 euros al mes.
Però quina barra que tenen, no?
Haurem de fer un parell de concerts, per subvencionar-nos això.
54 euros perquè t'atengui una persona?
Sí. O sigui, perquè t'atengui una persona, en principi, ja està, hi ha vies de comunicació, no sé si l'heu arribat a trobar, centro de cuentas es diu.
Mil coses. O sigui, mar i muntanya. I res, cap resposta. O sigui, és frustrant. Marxarem. D'Instagram bueno. També és que, clar, aquí entres, no?, alimentar aquest monstre.
Clar.
Ja, però, home, tens aquí molta gent que et segueix.
Sí, la veritat és haurem de passar a parlar-ho, tu.
És a dir, no els hi veus una solució fàcil ara mateix?
La solució està en pausa. O sigui, tu, a Instagram en concret, totes tenen aquesta política de restringir els canvis de noms, perquè si no això seria un cachondeo, cada dos per tres algú faria passar per algú altre. Però si ets verificat, tens una certa responsabilitat. Instagram té una responsabilitat perquè t'ha verificat. I la restricció de canviar el nom encara és pitjor. Què passa? Que Instagram, almenys en la política interna, permet un canvi de nom cada 14 dies. Dos canvis de nom, perdona. Mm-hmm. Si t'has canviat dues vegades de nom, has d'esperar aquests 14 dies fins que t'ho permetin recuperar. Però en el teu cas, com a compte verificat, el vostre cas, aquí heu d'esperar a una revisió d'una persona, perquè esteu verificats, i aquí hi ha la responsabilitat d'Instagram, que necessita que una persona verifiqui que realment el nom que us heu canviat de nou, doncs és el vostre i us pertany. I això sí que és paciència, o arribar a pagar un plan premium, perquè vale. Clar, ara us estava parlant del pla plus, però aquí hi ha el pla premium, que ja són 164,99 euros.
Bueno, però hi ha gent que paga 164 euros per Instagram.
Home, aquestes persones que tenen com 100 seguidors i que tenen el tic blau i dius, aviam, tu qui ets? Aquesta gent paga, òbviament.
Ja, però 160 euros bueno, al mes.
Fins fa poc, amb els 54 te tenien ràpidament. Ràpidament.
Amb els 160 et deuen fer un massatge.
160 ja la trucada telefònica. Aleshores pots parlar amb una persona.
Ah, però tenen telèfon.
I és una persona segur, perquè segur que hi ha darrere un robot de merda.
Diu no, perquè si pagues 240, llavors ja és una persona de veritat.
Sí, i després ve a casa teva, no? I...
No, aquí hi ha el pla Max, que aquí són...
Ah, espera't, i quants són?
550,99.
Però a veure, un moment, estàs inventant, això no pot ser.
Que no només podràs tenir l'atenció telefònica, et contestaran per xat, sinó que hi ha monitorització activa dels casos, o sigui que hi faran cas...
En el... És increïble, perquè et facin cas 500 euros. I el pla presidencial no hi és?
No, aquest és el màxim, ja estem en el pla Max. Ja.
Aleshores, què ens recomanes? Que paguem?
Jo recomano o molta paciència...
Però ja l'heu tingut, la paciència,
4 mesos,
no?
Portem així.
Ah, és que no és normal, això.
Ja hem superat.
Clar, és que de sobte, l'altre dia, no?, enviem un missatge i la Carla diu, quin susto! M'ha escrit Adriana García Quintana.
Clar.
Que també clar. He de felicitar a l'amiga per donar tota la informació personal que va poder.
Només va faltar posar el DNI, eh?
DNI i direcció en el nom.
Potser si comprem el plan premium aquest, li envien a ella la factura. Tu.
Jo...
Adriana, ho farem, eh?
En aquest cas, a més, quan intentes canviar el nom, ara que ho he vist en la pausa publicitària, i quan canvia el nom ja li diu el missatge, mira, heu canviat el nou, sou compte verificat, una persona us haurà de verificar, aneu mirant a veure... Us enviarem un correu quan ho haguem fet. 4 setmanes, dius que portes?
4 mesos.
4 mesos.
Mira, ara el Roc em diu, paguem 11 euros el primer mes i demanem una trucada.
Clar.
Bueno, doncs el primer mes són 54,99.
Crec que tenim algun descompte. Això és el que comenta.
Jo exploraria el que és el trinco-trinco. És normalment el que soluciona.
Paguem un moment, canviem, i quan ja ens ho hagin canviat, ens desapuntem.
Abans que arribi la renovació automàtica, que sabeu que és una trampa. Que a la mínima ens pillen i estem pagant allà coses que no ens han adonat.
Sense saber-ho.
Ens haurem de posar una alarma per desactivar-ho, no?
Pagueu un mes i al cap de 30 dies poseu l'alarma per desconnectar-ho. I si voleu atenció telefònica, ja per parlar en moments... Pagueu una mica més i m'expliqueu qui us atén, si una intel·ligència artificial...
Sí. No, trucarem al telèfon de l'Esperança, al final, perquè, mare meva...
També pot servir.
Bé, doncs hem intentat fer de servei públic aquí...
Home!
I telèfon d'atenció al col·laborador del programa.
Si funciona, Toni... farem un monument sí. aquí al mig.
No, una cançó, una menció, una cançó.
Una cançoneta. O posarem el nostre, el teu nom al nostre Instagram.
Toni Noguera.
Us poso el DNI també meu. Vinga.
Toni, gràcies per venir.
Un plaer, ja ho sabeu.
Has ajudat molt. Disponible. Fem una mica de playlist?
Vinga, fem una mica de playlist, no?
Obrim la playlist. Perquè ens falta la meitat de Svetlana, però amb la Júlia avui també podem fer una mica de playlist d'un concepte que està molt d'actualitat des de fa dos mesos, pràcticament.
Sí, venim una mica tard, la veritat, però avui us portem la playlist de la puta Renfe, la veritat.
Però podem no començar ja tan forts? La Renfe.
Vale, la Renfe. Si t'agrada més la Renfe, a sí. mi m'agrada més la puta Renfe, però bueno, no passa res. La veritat, nosaltres som una mica impostores, o almenys jo, perquè tenim la sort i el privilegi de no ser usuàries de la Renfe. Jo crec que l'últim cop que la vaig agafar era tornant del Cocoa amb 16 anys. Llavors sí que era la veritable paràlisi de la son, no? Tu, Garriga, ets usuari de Rodalies Renfe de Catalunya.
Ara no, però durant molts anys jo havia estat amb la línia que anava fins a Manresa, molt.
Dura, no, aquella o què?
Aquella. Jo, si et dic la veritat, sí que hi havia retards, però no era el drama que és avui, quan jo l'agafava fa 20 anys.
Tens sort, ara.
Ves que ara visc a Barcelona i si he d'anar al poble agafo cotxe, perquè poc fiable que és també això.
Res, comencem amb la llista de reproducció de la Renfe i la primera cançó més escoltada és la següent.
Ai, ara no funciona.
No, no, és aquesta cançó.
No, però jo no sé, a veure, em poso els cascos bé. Quina cançó és aquesta?
Sí, escolta-la bé. Estem escoltant una hora de silenci absoluto, el no res més reproduït per la Renfe. Què deu voler dir això, Garriga?
Però això és una cançó de veritat?
Això és una cançó de veritat, sí. És una hora de silenci.
Tu a YouTube entres i ho trobes?
Efectivament.
Una hora de... O sigui, poses play i se sent això?
Hi ha una hora, 8 hores, 12 hores, 20 hores...
I qui s'ho posa, això?
La Renfe, ho escolta. Perquè a mi m'ha fet pensar, no? Si és la cançó més reproduïda de la Renfe i no és cap cançó, és que potser la Renfe no existeix.
Uau!
Tu has vist mai un tren?
Que filosòfica!
Tu has vist mai un tren?
Home, sí.
Per dins? Com funciona?
Home, no, el funcionament no.
Clar, és que potser els trens no existeixen.
Són els pares.
Efectivament, no? I les estacions són fictícies, tipus el Far West de PortAventura, o els trens són autobusos gegants disfressats. I s'han inventat tota aquesta mantanga de, sí, els trens, sí, ara accidents, per aquí, per allà, per justificar les inversions i quedar-se-les totes, que ja ho fan.
No, jo crec que sí que existeix la Renfe sí? i que té una playlist.
Va, teories cançons... conspiranoies a part, seguim amb la llista la puta Renfe. Següent cançó.
Subí en un tren y me desperté en Marbella. Subí en un tren y me desperté en Marbella. La noche pasada estaba muy desatada.
Què és això?
Bueno, són les úniques i les inigualables Ruïnoses i les Strippers de Rahola. Les coneixes, el grup de punk?
Com?
Ruïnoses i les Strippers de Rahola.
Doncs no el
tenia costat. Són meravelloses. Totes quatre. Les podries portar un dia aquí a la tarda. Donen molt de joc, eh?
No, no.
I aquest és el seu tema, puta Renfe.
Ah, es diu així?
Efectivament.
Ah, mira, sí. Aquesta cançó l'ha cantat molta gent, potser sense saber-ho, però la tornada l'han cantat.
Efectivament. Bueno, va, continuem amb la playlist de la nostra desgraciada Rodalies, que és el següent tema.
La catenària, s'atura tot el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
Merci per fiar aquest servei. Dispensin una altra avaria.
Però Renfe l'empara la llei.
Qui són aquests?
Aquests són fetus.
Si passem de...
Ruïnoses a fetus.
De Ruïnoses a fetus. Són grups...
Una mica.
Sí.
Estem escoltant un tema que crec que just va ser publicat ahir, que porta per nom... Romansos de Rodalies. El romanso és un tipus de composició poètica medieval i realment el grup ha trobat, no?, ho ha donat en el clau perquè el servei que ens dona la Renfe sembla una mica medieval, la veritat.
Més cançons de Renfe. Oi? Ara la Carla estarà contenta. La Carla fa... Ai. És molt trista aquesta, diu la Carla. Ai, però aquesta cançó de què va?
No sé. Aviam, si escoltem la lletra, va. I diu...
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón.
Això és l'oreja de Van Gogh.
L'oreja de Van Gogh, Jueves. Aquesta cançó deu ser la que es posa a la Renfe quan té ganes de plorar, la veritat. Tothom té una cançó així. Tu en tens alguna, Garriga?
De cançó per plorar? No.
Cap, ni una.
No,
d'aquella quan estàs una mica així trist.
No, home, però si estic trist, justament el que faig és buscar coses que em facin no estar trist.
I a vegades, i al revés, quan estàs massa content i tens ganes potser de plorar, de treure, d'alliberar, et poses
alguna
cosa? No. Jo em poso bus. Realment aquesta cançó és bastant trista, no? El grup va voler fer un homenatge a les víctimes de l'atemptat de l'11 de març a Madrid.
Sí.
Per fer l'homenatge, expliquen una història d'amor d'una noia que s'enamora d'un altre passatger del tren que agafa cada dia. Finalment, un dia la noia decideix ser valenta i confessar-li el que sent. Però just quan sembla que la història pot començar...
Hòstia, però a veure, un moment. Però, home, no.
El tren pels aires.
Ja, ja, és una manera d'explicar la cançó, però... Vaja.
És que és així, vull dir, escolta la lletra, vull dir, i decideix declarar el seu amor un dijous 11 de març.
No ho farem.
A nosaltres, realment,
no
ara t'explico, Garriga. No, un moment.
No m'ho facis, això.
Deixa'm parlar.
No ho llegeixo, això.
A nosaltres, és un tema que ens fascina, perquè aquest tema va ser publicat just 4 anys després de l'atemptat, no? I nosaltres ens hem plantejat, a vegades, de...
No.
Creieu, què podríem fer tema sobre els atemptats a la Rambla,
ja? No cal.
Dos guiris enamorats que estan...
No cal.
Però per què l'oreja de Van Gogh, sí?
Doncs l'oreja de Van Gogh perquè s'ho han permet. A mi, és que he d'anar a fer el concurs.
Tots el fas tu! Matxero, Flamisell, Pissigrons, Garbanzos!
Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya!
Va, que hem d'anar molt ràpid, Júlia. 9-3-2-0-2-7-4-7-4. Saps quin és el premi avui?
Electrodomèstics Calvet,
sí,
una
senyora, la secador de la Digital Air Force Taurus AI Scalp Protection. Avui, concurs de Juguem amb la Llengua. Tenim paraules en català que heu de saber descobrir què volen dir. Avui serà molt interessant perquè crec que avui no les encertaràs. Potser sí,
I si les encerto totes, em dones l'assecador o no?
No, et canvio el nom d'usuari d'Instagram.
Ens pagues, eh?
Us pago un mes d'Instagram. Va, que tinc la Dolors en línia. Què li passa a la Carla? Tanta gent està trucant que fa aquesta cara. Dolors, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Dolors?
Molt bé.
Mira, jo ara et diré un parell de paraules.
Primera pregunta a rigor, Dolors. Coneixes Svetlana?
Una mica.
Ara! Ben salvat, això. Ben salvat. Jo ara et llegiré dues definicions de paraules i m'has de dir què signifiquen, et donaré opcions, d'acord?
Molt bé.
Vinga, som-hi. Si aneu al Moianès i us passegeu per la riera de Fonts Calents, al Castellterçol, gaudireu de natura i patrimoni. I trobareu, per exemple, la poua de la Vinyota. Però què és una poua? Què és una poua? Tres opcions. És una cavitat artificial o natural on s'emmagatzema la neu o el glaç, també conegut com a pou de gel. És un femer cavat a la roca per guardar-hi excrements de colom i convertir-lo en fertilitzant. O és una cabana de pedra seca per guardar-hi les eines del camp.
Una cabana de pedra.
Una cabana de pedra és una resposta incorrecta. És incorrecta. Però no pengis, Dolors, perquè la teva contrincant ha d'encertar per guanyar-te. Per tant, no marxis d'aquí.
Molt bé.
Deixa'm saludar la Pilar de Solsona. Pilar, com estàs? Bona tarda. Pilar.
Oi.
Hola.
Pilar, com estàs?
Bé.
Pregunta a rigor. Coneixes Svetlana, Pilar?
No.
Doncs fora no. Júlia, heu d'anar a actuar a Solsona, al Carnaval, algun dia.
Tant de bo.
Clar, els Svetlana són molt bons, és un grup de música. Sensacional. Pilar, estàs preparada per una definició?
Et truco de Solsona, però soc de Súria, eh?
Oh!
Ah? Pilar de Súria? Però no ens coneixem, no?
No, no ens coneixem.
Però el meu pare el deus conèixer.
Segurament.
Era el farmacèutic.
Fa molts anys que vaig marxar.
Era el farmacèutic de la farmàcia Garriga. Sí,
sí, tant.
Oh, havies anat a comprar espines allà. A veure, Pilar, i altres coses. A la mateixa riera de Fonts Calents també hi trobem un parell de balmes, uns elements que també solen dir baumes. Què és una balma? És una massa típica dels segles, una masia típica dels segles XVI i XVII, que encara conserva l'era per batre i el blat. És un salt d'aigua artificial per canalitzar l'aigua d'un curs fluvial, o és una cavitat no gaire pregona en una paret de roca o en un vessant de molt rost, en el qual penetra la claror?
Sí, és la tercera.
Doncs la tercera és una resposta correcta, Pilar.
Que guai.
Doncs Pilar, de Solsona, però de Súria, guanyes el...
L'assecador Calvet, home. Hidrosònic, supermàgic.
Perfecte, moltes gràcies.
I ara busca en algun lloc els Svetlana i veuràs que t'agradaran molt.
Vale, perfecte.
Una abraçada, Pilar. I Dolors, no ha pogut ser això, Ui, la Dolors ja ha penjat, tu. Doncs nosaltres anem a fer el butlletí de les 6.
Molt bé.
Serà que veus avui els dos,
Puta Renfe.